Al matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @elmatideradiosabadell.
Sou dels que no podeu passar un dia sense pa? Feu quilòmetres per anar a comprar un bon pa? Doncs no marxeu, perquè nosaltres ara us volem explicar que un equip format per l'Escola de Flequers, Andreu Llargués, de la nostra ciutat, ha estat escollit com a subcampió del món al Mundial del Pa. Es tracta dels alumnes Enric Badia i de la Marta San José, capitanejats pel director del centre formatiu, en Johan Ferran. Es tracta d'un equip que es va alçar amb la segona posició a la classificació mundial del 8è concurs celebrat en Entesa de França, representant el nostre país. A més, l'equip de l'escola, depenent del gremi de flequers de la província de Barcelona, va conquerir també la primera posició a la categoria de peça artística amb una espectacular elaboració en forma de molí. Nosaltres us volem descobrir tots els detalls. Enric Badia, bon dia i felicitats pel reconeixement. No sé si l'esperaves.
Bon dia i moltes gràcies. No, la veritat és que no. La veritat és que nosaltres el nostre objectiu era quedar dins dels 6 millors països, fet que ens permetrien tornar a competir l'any següent a una ciutat encara per determinar, segurament Tòquio, i era el nostre objectiu. Llavors vam complir l'objectiu, vam complir un objectiu extra que era quedar dins del podi, així que molt contents.
Ara explicarem com va ser tot el procés, no? Com vau arribar fins a aquest podi, no? Però primer explica'ns una mica la teva trajectòria, no? D'on t'arriba aquesta passió pel pa, ja que tu doncs pertanys a una nissaga, no? De forners.
Sí, bueno, jo vaig tenir la sort de tenir l'ofici a casa. La meva família sempre ha sigut fornera, i el meu besavi va comprar la finca on tenim ara el forn. Va seguir-ho el meu avi, va seguir la meva mare, i més tard vaig tenir la sort de poder-ho seguir jo. Sempre és una cosa que m'ha agradat molt, la veritat és la meva passió, és el meu hobby. I després d'estudiar un grau mig a l'Escola d'Hostaleria i Turisme d'aquí de Barcelona, i de fer unes pràctiques i algun altre curs aquí a l'Escola del Gremi de Forners de Barcelona Ciutat, i després de Barcelona Província, doncs vaig acabar treballant aquí, ja farà pràcticament 5 anys que estic com a treballador fixe.
I explica'ns això, no? De per què doncs el Johan, el vostre coach, no? El director del centre formatiu, va decidir que fessis equip amb la Marta, i com us vau entrenar durant diferents mesos, no? Molts mesos per competir doncs a l'elit dels forners, no? A nivell mundial.
Sí, bueno, la primera pregunta, doncs en Johan una mica ens coneixem fa pràcticament 6 anys, perquè ella em prepara per anar a un concurs europeu de joves forners, on també ens emportem un premi. Llavors va ser com ens vam conèixer allà i vam crear molt bona relació d'amistat, pràcticament de família, a part de la laboral. I llavors, al cap de 5 anys, jo em vaig apuntar a un màster que feia ell, que es deia Màster de la Fleca d'Excel·lència, i allà vaig treure la millor nota de la meva promoció, del primer curs. Llavors, l'any següent, el Johan em va proposar de participar en aquest concurs i que em buscaria un ajudant, perquè aquest concurs l'equip el formen 3 persones, un candidat, que era jo en aquest cas, un ajudant, que era la Marta San José, i un entrenador, que era ell, en Johan Ferran. I llavors la Marta cursa aquest mateix màster de la segona edició, diguem, i també és la millor nota de la seva promoció. I així és com creem aquest equip.
I parlant doncs això d'aquest equip, com vau doncs encaixar totes les peces, no? Que després doncs la veritat és que la vostra tasca va sorprendre el jurat.
Sí, ha sigut una feina de la gent, el públic, diguem, el consumidor no es pot fer una idea del que costa rissar tant un producte tan clàssic com pot ser un croissant o com pot ser una baguette. Per tant, primer vam tenir molt temps creatiu, proves, més proves. i a partir dels últims 3-4 mesos és quan comencem a quadrar temps, perquè és un altre requisit d'aquest concurs, entrar tota la producció en 8 hores.
Clar, o sigui que m'imagino que els nervis, no?, de fer tota aquesta
sí,
col·lecció, que ara ens l'explicaràs. Primer, si et sembla, escoltem a la Marta de San José parlant d'això, de la importància de fer el treball en equip.
Doncs el treball amb l'Enric ha sigut bastant fàcil. Ens hem pogut entendre molt bé. Hem fet molta pinya i això suposo que ens ha facilitat bastant les coses. Jo crec que no és el fet de que ens va aportar arribar a ser segons, sinó que és el conjunt de tot. Sinó el fet de treballar nets, tota la col·lecció que vam, tota la col·lecció que vam fer, tots els productes que estaven ben detallats, eren tots lo suficientment harmònics uns amb els altres. Tota la taula tenia un sentit, no eren productes individuals, sinó que el conjunt de tot era... Si faltava alguna cosa ja no quedava bé. La forma de treballar que vam tenir els dos, que ens vam compenetrar molt. Bueno, ens compenetrem molt.
A banda de fer un bon equip, explica'ns també, Enric, quines tècniques, quines premisses eren importants a tenir en compte per elaborar tota aquesta col·lecció.
Bueno, és el mateix concurs que també hi ha un reglament, una normativa, on ja et deixen bastant delimitat quina ha de ser la línia de productes que volen, no? Et deixen molt descrit, cada producte ha de complir unes mides, ha de complir uns pesos, ha de complir unes característiques visuals, unes característiques aromàtiques, diguem, i ells t'ho deixen bastant tancat, fet que encara fa més difícil poder sorprendre, perquè has d'allò buscar on hi ha la costureta amb la norma, amb això, on tu puguis explotar encara més, empuixar més el límit, i bueno, una mica ens demanaven una varietat de pans, passant per pans comuns, pans decoratius, pans aromàtics, pans nutricionals, també una gamma bastant extensa de bolleria, tant de massa de croissant com de massa de brioche, peces clàssiques, peces comercials i peces més de luxe. I després també amb salat ens demanaven una torrada amb un farcit a vista, diguem, que es veiés abans de menjar-lo, i un entrepà o un sàndwich que cadascú podia escollir. I la peça artística aquesta que has dit, que nosaltres vam escollir com representar un molí, amb un trofeu, amb un forn...
I explica'ns precisament com era aquest molí, no? Com era aquesta peça artística i doncs, com va ser tota la tasca de documentació i creació i els valors que representava.
Sí, mira, per la peça ells ens donen una temàtica que la van variant cada concurs i en el nostre cas la temàtica era la fleca des dels seus inicis fins a la modernitat. I nosaltres vam escollir per representar-ho doncs, començar amb una base de llibres. Creiem que la formació, la documentació és la base del nostre ofici i és la manera de transmetre o de generació. I a sobre d'aquesta pila de llibres teníem un forn de pedra, com antigament hi havia en molts forns, quan la gent feia el pa a casa, però portava a coure el forn del poble, del barri, de la ciutat. D'aquest forn, si seguim pujant, trobem aquest molí que dius, que realment és una mica una de les peces principals de la nostra peça, de la nostra escultura. Era un molí clàssic, també un molí dels que es pot trobar aquí a Espanya, un molí blanc amb les hèlixs negres, amb sostre negre, bastant clàssic, però, clar, donar aquest punt de detall de realisme en pa es valora molt. I d'aquest molí, si seguíem pujàvem com a través d'un seguit de pans en miniatura de tres crostons, que és aquest pla que hi ha al Museu Dalí a tota la part externa, o d'un petit pa de sègol, que és un altre clàssic mundial, jo penso, i arribàvem a aquest trofeu gran, era com una representació del trofeu d'aquest mateix concurs, que creiem que la modernitat passa per la competició, per als concursos, etc. Tot també guarnit amb petits elements de pa, petits elements com pot ser un curro, com podia ser algun engranatge, que són molt, molt part del dia a dia del forner.
I m'imagino que el jurat avaluava tant el gust com la presentació final de tots aquests productes.
Sí, de la peça artística no, ens demanen que sigui alimentària, que sigui comestible, no podem fer servir cap suport ni cap cola que no ho sigui, però no la tasten, o sigui, ells comproven que sigui alimentària i ja està, no? Aquí no es valora el sabor, es valora l'estètica, però amb tota la resta de productes sí. Sí que tu presentes tres productes de cada, un serveix per veure el sencer, aspecte visual, un el tallen només per la meitat, un per veure el visual intern, diguem, que també estigui bastant conjunt, diguem, i després una tercera peça que la tallen en porcions per tastar-la i avaluar el gust.
I escolta, com ho vas viure tu, doncs, tot aquest concurs, en el sentit de molts nervis, molt d'estrès, perquè m'imagino que, clar, no són els vostres estris, també he llegit que el temps, no? L'ambient també, doncs, té molt a
Sí.
veure, no? Després amb el resultat final.
Sí, això, una de les coses més boniques, però alhora que també pot ser el teu enemic en el nostre ofici o el més difícil, és el tema de que treballem amb una matèria viva. És una matèria que interactua amb el medi, que interactua amb l'ambient, que interactua amb ella mateixa, que interactua amb tu. T'has d'adaptar tu com a forner a les condicions que et trobes i realment és un repte el fet d'haver portat fins allà la peça artística, per exemple, o haver portat les nostres pròpies masses mare, o part de les farines o part dels ingredients. És un repte adaptar-nos a la maquinària que teníem allà. Al final allò és una fira, no és un obrador, per tant tot és molt més fred, l'ambient és molt més fred, hi ha molta humitat, moltes vibracions, hi ha molta gent. Són coses que t'hi has d'adaptar un cop estàs allà.
Escoltem també a
I
la Mart. Ai, digues, digues, perdona.
no, dic, per la part dels nervis que m'has preguntat, doncs la veritat és que amb això, amb el Johan, amb l'entrenador, hem tingut molta sort. Ens ha preparat moltíssim a nivell psicològic també, de com havia de ser aquell dia, i vam treballar de manera intuïtiva pràcticament tota l'estona, parlant molt amb la Marta, com si fos una espècie de coreografia, i això ens permetia treballar sense nervis, relaxats, gaudint, i va anar molt bé.
Seria un espectacle, m'imagino, veure-us allà, no? Fent aquest
Havia de ser
tàndem,
xulo,
aquest
sí.
equip. Escoltem també a la Marta, que ens explica com ella va viure també aquest concurs.
Pues el concurs el vaig viure al principi de començar, abans d'arrencar de tot, que estàvem a darrere. Tenia com un nus aquí a l'estómac, però després ja una vegada vaig arrencar se'm va passar i res, i com si fos un entreno normal al final. De fet, vam tenir molts problemes el primer dia, però sort que ja els havíem tingut abans i els vam poder solucionar bé, i suposo que això també ens va ajudar molt el fet de quan entrenàvem aquí que ens haguessin passat tantes coses que no ens sortien algunes decoracions i no ens entraven el primer dia i les deixàvem pel següent dia, que això també ens va passar allà. I ja sabíem que afegint-hi tal, pues ens quedaria millor, ens quedaria bé igual.
Enric, m'imagino que aquest premi és un reconeixement no només per la vostra tasca, sinó també per l'escola de Sabadell.
Sí, i tant. No, pensa que nosaltres sense aquesta escola, sense l'espai, sense els recursos que han destinat amb nosaltres, no haguéssim pogut arribar on hem arribat, ni molt menys. Des de que ens han cedit l'estona del seu director perquè es pogués dedicar a nosaltres, l'han alliberat d'altres tipus de cursos o de classes, ens han cedit un espai, ens han ajudat a l'hora de comprar matèria prima, ens han ajudat amb moltíssimes coses, així que és fantàstic també poder després tornar amb un premi que és en molt bona part per ells i gràcies a ells, poder fer les fotos corresponents, que ells també en puguin presumir i al final són dos alumnes que hem sortit de la seva escola. Així que...
I que heu posat doncs en el punt de mira, no?
I
La
tant.
seva feina, no? I també heu
Sí, que
donat.
la gent estigui motivada, no? Digui, ostres, doncs vull anar a aquesta escola perquè d'allà ha
Exacte.
sortit gent preparada i...
I que dona doncs visibilitat, no? A tota aquesta tasca de recuperació del pa de debò, no? Podríem dir.
Exacte.
Escoltem també, per acabar, la Marta, que ens parla dels nous reptes professionals a partir d'ara.
Els nous reptes que tinc ara, de moment, no és gaire. O sigui, ara aquests 3 mesos està, fins Nadal, està en l'empresa familiar, que són els forns de pa, on tenim forns, on tenim unes 10 tendes que estan repartides per tot el Vallès. De fet, aquí a Sabadell en tenim dues, una que està al centre, al costat de l'estació de Renfe, i l'altra està més cap a l'Avinguda Barberà. I intentar evolucionar una mica durant aquests 2 mesos, intentar fer coses amb els forns per millorar-los. I una vegada ara estiguem al Nadal, tornar a entrenar pel best-of, tornar a crear peces noves, tornar a estar a tope amb els entrenos i anar intentant combinar amb la feina.
Enric, explica'ns en el teu cas, no?, també com vius a partir d'ara aquesta situació i com encares els propers mesos i, sobretot, m'imagino, treballant per aconseguir també doncs, a competir al Japó, com comentaves abans.
Sí, bueno, ara d'entrada estic molt content d'haver pogut tornar a treballar aquí a casa, al forn, a l'obrador, amb els meus companys. Tinc la família aquí, és el meu barri, sóc molt feliç, reconec aquí, no preferiria viure de la competició, saps? Sóc una persona que li agrada molt estar aquí, li agrada molt competir contra ell mateix en el dia a dia. Llavors, això és el que més il·lusió em fa ara. Aquests 3 mesos que hem decidit parar d'entrenar, doncs, centrar-me aquí, temporada de Nadal, temporada de panetones, i a partir del gener, doncs, sí, com ja t'he dit, com ja t'ha dit la Marta, doncs, començar a preparar aquest best-of i anar a per totes a intentar quedar campions a casa del que és el campió actual.
Exacte, doncs nosaltres seguirem de ben a prop com aneu evolucionant i també esperem tornar-te a trucar per explicar que heu guanyat aquest altre premi. Una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies, igualment.
Al matí, amb Raquel García.